Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Els quatre astronautes que van arribar fins la cara oculta de la Lluna han tornat sans i estalvis a la Terra després d'un viatge històric. Aquest ha estat el moment en què l'Orion ha caigut a l'oceà Pacífic.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time.
Èxit rotund, amb alguns moments d'incertesa prou controlada, amb un descens que ha durat 13 minuts, un període en què la capsa Orion s'ha convertit en una bola de foc que ha superat els 40.000 km per hora.
Houston, Integrity, we have you loud and clear.
Your trajectory is nominal and your recovery teams have visual.
L'escut tèrmic de la nau ha funcionat a la perfecció i els diferents paracaigudes s'han obert com estava previst quan tocava.
Welcome back. Welcome, welcome home. Oh, there we see Christina there, also smiling, finally peering out, waving at the cameras. Hello to you too, Christina, yes.
Aquesta nova fita històrica ens connecta de nou amb aquesta pulsió humana que fa que sempre mirem més enllà, que ens preguntem d'on venim, si hi ha algú allà fora, que ens qüestiona el misteri de la vida. Res ens fa sentir més insignificants i al mateix temps tan poderosos com veure una nau com va i com torna de l'espai. Però mentre quatre astronautes exploraven els límits de les missions espacials, a la Terra només fem que constatar la pols d'un planeta amb tendències apocalíptiques capaç d'autodestruir-se pels capricis d'uns extraterrestres que només són capaços de mirar-se al malic. Com cantava Jaume Sisa, des de la Lluna, tisora i paper i una supercorda per lligar-ho bé. Quanta teca i quantes novetats i quina estampa més bonica a l'estudi de Catalunya Ràdio avui dissabte. A veure, anem a BAMS. Ràpidament, Eduard Voltes i Jaume Clotet, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Sense preàmbuls, els habituals, cap problema. Marta Monforte, bon dia, bona hora.
Bon dia.
De cos present.
De cos
físicament.
Present.
De cos present, que no vol dir el que vol dir, o sigui... Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio Barcelona és la primera vegada que ens veiem.
Efectivament.
Estic molt content,
jo
perquè
també.
Després de tant de temps, avui et tenim físicament a Barcelona. Normalment ens atens des de València o des de Madrid. Què tal la ciutat? Com l'has trobat?
M'encanta. Jo volia viure així quan estava estudiant la carrera a Castelló.
I doncs, com és que has acabat a Madrid?
Perquè, no sé, la vida te porta a llocs estranys a vegades. I el màster, me van dir que el màster que vaig fer a la Complu era molt important i molt interessant. Me va agradar molt, però vaig pensar fer-ne una així a l'Autònoma o a la Pompeu. Estava dubtant i al final... cap a la capital, me'n vaig anar.
T'ha sortit baratet dormir a Barcelona una setmaneta aquests dies?
No.
Està baratet, cara la cosa.
Baratet, no.
T'has adonat de com està la pernoctació a Barcelona, eh?
Sí, jo visc a Madrid, a més que sé que és una ciutat cara, però aquesta m'ha estranyat de lo caríssima i que era, perquè a més tampoc és una... no n'hi ha cap festivitat ni ha passat res i... els preus estaven absolutament descontrolats.
Uh-huh. Entre altres coses, eres a Barcelona per fer la cobertura de l'acte del Gabriel Rufián amb la Irene Montero. Si tenim temps, en parlarem. En qualsevol cas, doncs, és un dels noms de la setmana, també Gabriel Rufián, a veure també com acaba aquesta pugna ja oberta amb Esquerra, no?
Sí, de fet, això, vaig vindre a l'acte el dijous a la Pompeu. Va estar interessant, però... com cadascú va tractar de defensar un poc el seu projecte, la Irene Montero, sense cap mena d'equivocació, va dir que volia fer equip i que estava molt contenta i que el necessita perquè Podemos ve d'una temporada molt roïna, les enquestes i els resultats electorals ha estat molt mal a Castella i Lleó, a Aragó, i necessiten un revulsiu. Per a ells el revulsiu és Rufián, encara que... Esquerra ja ho ha dit molt claríssimament, que no vol cap lió i que ells són una força catalana, republicana i independentista.
fa la sensació que el puzzle no acaba d'encaixar i aquestes peces veurem si s'acaben separant i trencant. A veure, aquesta estampa, damunt la taula jo porto una cosa que és per la Marta Monfort, és el meu petit present. Belgues, llaminadura típica sabadellenca, genescà, xocolates. Si faltava sucre, doncs això és una mica d'esmorzar.
Jo he vingut més d'ací,
Això és l'ofrena que et faig personalment, o sigui, una mica d'esmorzar per tots plegats. Ho compartirem com bons germans.
I com boi.
És la meva carta de presentació al món, sempre. Una mica de sucre. Però és que... Joan Anton Català, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La veu científica del suplement des de fa una pila d'anys. Ara tothom s'apunta al carro, però què fa, 8 temporades que parlem del cel i del que passa a la Lluna cada diumenge a l'hora que surt el sol?
Ja té que cada dia,
Però és que el Joan Anton Català, que té sentit de l'humor, s'ha presentat avui a l'estudi amb un pot de Nutella.
Home, és que s'havia de fer això.
Va, ja hi cobres el meló. Era un anunci, això, pagat,
no,
previst?
No, era previst, no era pagat.
Va, Joan Anton, no m'enganyis, home.
Que no.
Clar que era un anunci.
Que no ho era.
Va ser un accident.
Va ser un accident absolut. A més, clar, està autoritzat. Evidentment, el pot de Nutella estava autoritzat perquè si tu obres la Nutella, això no fa molles, que això sí que està prohibit. No hi pot haver res que faci molles, però això no en fa. De manera que era un dels aliments que permesos i hi havia un pot de Nutella. No és el primer cop que un pot de Nutella ha anat a l'espai, també t'ho dic, però aquest sí que és el que ha anat més lluny i el que s'ha fet més viral. Mm.
Si tu agafes una mica de Nutella d'aquesta que ens has portat i ho llesques amb la belga del genescà que t'he portat, la bomba calor...
Jo em moro perquè sóc al·lèrgic a l'avellana.
doncs no l'aproparem al voltes. A veure, de seguida l'Àrtemis. Abans, Jaume, què ens has portat? Una mica de sal, eh?
Sí, res, he portat una mica de sal de Gerri de la sal, de la poca que queda i de la poca que es fa. Per tant, és una sal molt bona, de molta qualitat, però és en vies d'extinció, aquesta sal, de moment.
Sal natural elaborada artesanalment, sal del Roser... Els salins de Gerri de la Sal, Pallars Sobirà, es reguen amb l'aigua d'una font salada que brolla a les muntanyes del Pirineu. Mitjançant l'evaporació de l'aigua per l'efecte del sol i el vent, la sal precipita i cristal·litza sobre l'era construïda com tots els components del salí.
Carai.
Bé, ho hem de tractar això com or, eh?
Sí, i t'ho has de posar a la carn.
Sí,
no a qualsevol lloc.
No ho barrejaré amb Nutella i amb belgues.
No. Per què es diuen belgues, els belgues de Sabadell? Sempre m'ho he preguntat.
Doncs no t'ho sé resoldre. No t'ho sé resoldre. Però...
El programa.
Sí, deures. Jo l'he preguntat al Joaquim, que és el capo d'allà. Joan Anton, com ha anat això?
Molt bé, tot ha anat a la perfecció. Ara s'ha de veure, per exemple, l'escut tèrmic, que ens va fer patir una mica. Tothom estava pendent d'aquest escut tèrmic, que va haver de suportar més de 2.700 graus de temperatura. I estàvem com... perquè a les proves que s'havien fet a Artemisú, aquest escut tèrmic havia mostrat alguns desperfectes quan es va recuperar. Tot ha anat molt bé, però ara s'haurà d'analitzar aquest escut tèrmic, a veure si continua tenint desperfectes, perquè si tingués desperfectes, òbviament aquest escut tèrmic s'haurà de canviar, cosa que no s'ha fet. S'ha conservat la mateixa tecnologia que hi havia a Artemisú i han considerat que només canviant la trajectòria... És increïble, quan ho pensa Roger. És a dir, això és quatre persones dins una nau... que ve a quasi 40.000 quilòmetres per hora i es deix caure, simplement. Es deix caure l'atmosfera. Quasi 2.800 graus. Cau, quilòmetres. Caiguda lliure. I de sobte s'obren els paracaigudes.
Tres, no?
Sí. Primer se n'obren uns de guia, que estabilitzen la nau, i després aquests tres tan grossos. És primitiu, això. És a dir, jo ara ho comentàvem abans fora d'antena. Igual d'aquí uns anys recordarem com retornaven els astronautes i direm que primitius que érem, no? Quina tecnologia... Però és el que tenim, és que no tenim res més. I és un moment molt crític. Evidentment, qualsevol petit... errada.
Hi han hagut 20 minuts que no hi havia comunicació.
6 minuts. Són 6 minuts de caiguda que per la temperatura es perd la comunicació. I t'haig de dir que són molt tensos. Jo els vaig viure... Bueno, jo avuiment em vaig connectar, no podia...
No has anat a dormir encara, suposo.
He anat a dormir, però és que ja sisplau, que acabi aquesta missió, que ja ha acabat. Afortunadament, ja ha acabat. Bé, si no podríem portar l'horari d'aquí. Doncs no, porten l'horari de Houston. Doncs aquests 6 minuts van ser molt, molt tensos, perquè, a veure, saps que no passarà res. Probablement no passarà res. Però durant 6 minuts no sap res. I de sobte veus les imatges que els helicòpters capten d'una bola de foc que baixa i encara no han recuperat les comunicacions, però ja els tenen. Dius, bueno, com a mínim la nau continua sencera, no? I després, quan es recupera la comunicació, és un moment molt, molt bonic.
El dia d'avui pertany als enginyers i als tècnics que s'han encarregat de la nau. És així i han fet bé la feina. No hem tingut sort, sinó milers de persones fent la seva feina.
Èxit i contents i suposo que feliços perquè, és a dir, han quadrat l'hora de tornada, tot ha anat com un rellotge.
Sí, és el que hem dit aquests dies perquè el lavabo sigui la notícia, això ja ho diu tot, no? Perquè vol dir que totes les coses importants han anat a la perfecció. Fins i tot la trajectòria, és que havien previst exactament allò com cauria després d'un viatge de més de 1,1 milions de quilòmetres i tota aquesta reentrada que hem dit i tot el que ha passat, i és que ha caigut exactament al lloc com preveien.
I des del moment en què ha caigut fins que, d'alguna manera, han rescatat els quatre astronautes de dins amb tot aquest equip que ja estava previst, ha trigat només una hora, que era un temps bastant... tenien, crec que, molt més marge.
Sí, havia molt marge.
Han anat ràpid, han anat per feina.
Sí, la nau portava, si us heu fixat, porta uns globus a dalt, quan ja és al mar, uns globus que són d'heli que mantenen la nau totalment estable i en vertical, clar, no pots permetre que la nau es tombi, no? Hi havia molt de temps per fer aquesta obertura de les portes. Primer s'ha de comprovar que tot és segur, vull dir que no hi ha combustible a fora i que, per tant, els bussejadors que s'hi acostaran no tindran perill. I allà hi ha hagut alguna coseta. Els ha fallat alguna comunicació amb la nau, coses menors. I finalment hem vist com ja s'acostaven les lanxes de rescat i posaven una plataforma inflable al davant, que era com, directament una plataforma, que és on els astronautes saltaven quan obrien, un a un els han tret. Recordem que porten quasi 10 dies, no arriben, però 10 dies sense notar el seu pes, i ara de sobte noten el seu pes, els costava caminar. De fet, els astronautes que enviem a l'Estació Espacial Internacional, que estan 6 mesos allà, no poden caminar directament quan tornen. Aquests sí, perquè només han estat 10 dies. I hem vist com els treien un a un, i els posaven a dalt d'un helicòpter que els duia cap al vaixell. Tot això és una cosa absolutament planificada, acció. Els bussejadors ho tenen entrenat, això, cada moviment.
Físicament com estan? Estan passant tots els reconeixements mèdics, un protocol llarg, no?
Sí, ara
s'han aprimat, han crescut...
No ho sé. El que sí que hauran és perdut massa muscular, això segur, i una mica de massa òssia. No gaire, perquè són 10 dies a l'espai, però ara els hi venen 2 setmanes com a mínim d'exercicis molt constants i estressants. Hauran de fer exercici físic, a part de passar revisions mèdiques. Fins on jo sé, estan tots perfectament. I, de fet, hi va haver una frase del Wiseman, del comandant, un cop ja havien tocat el mar, que diu: aquí dins de la nau som 4 persones de color verd, que era com una manera de dir: estem tots bé, no? Estem tots bé de salut.
So, y'all, we did it.
Ho hem aconseguit. Hem enviat 4 persones increïbles a la Lluna. Els hem tornat a la Terra, sans i estalvis, per primera vegada en més de 50 anys. A la generació que ara sap de què som capaços, benvinguts a la nostra aventura lunar. Això només és el principi.
It's just the beginning.
A mi m'ha sorprès, d'aquests 10 dies, em rectificaràs, el poc protagonisme de Donald Trump. No hi ha hagut una connexió en directe. Els ha felicitat quan han arribat, i ha hagut temps de fer el seu tuit, però encara em pensava que en seria més protagonista.
Sí, de fet, és que a Donald Trump això no li interessa per res. És a dir, només li interessa per treure pit, però tot el tema de l'explosió de l'espai, és a dir, mentre era...
Però era una bona ocasió per penjar-se la medalla, i és gràcies a mi que l'home ha tornat a...
No, ja ha dit això, també, ha dit això. Jo he rescatat la NASA, quan en realitat és ell el que la vol pràcticament tancar. Ha tornat a presentar una proposta de reducció del 25% del pressupost.
Vaig haver de prendre la decisió de què fer amb la NASA, i mai vaig dubtar sobre què havia de fer. I és fantàstic tenir una persona com el Jared al capdavant. Hem fet el que havíem de fer. I també tenim l'Space Force, que és el meu bebè. I serà una de les decisions més importants que he fet. Estem molt orgullosos de l'Space Force i també de vosaltres.
Space Force és la part militar de l'exploració de l'espai. És el seu bebè. Això és el que realment ell veu, no? I diu: jo he salvat, he rescatat la NASA, gràcies a mi la NASA és el que és. Això és mentira podrida, perquè ell va presentar l'any passat una proposta de reducció del 50% del pressupost. Això era l'acomiadament d'un terç de la plantilla de la NASA, i el Congrés li va tombar El Congrés nord-americà van dir, hosti, això és com tirar-se un tret als peus, és un suïcidi, i li va tombar aquesta reducció. I ara ha tornat a presentar una altra proposta de pressupost per la NASA per l'any vinent en una reducció del 25% del pressupost. És a dir, està claríssim el que busca. El que busca és potenciar la indústria privada aeroespacial nord-americana, aprimar la NASA, és a dir, que hi hagi menys diners públics que vagin cap a l'exploració de l'espai, més diners privats, i, òbviament, potenciar el vessant militar de la cosa.
I ara què? Perquè en aquesta ocasió no han trepitjat la Lluna, sí que han arribat a la cara oculta, al punt més llunyà.
Exacte.
Per això ha estat tot un èxit i és històric. Però ara què?
Doncs mira,
pel que fa a la Lluna, abans d'anar a Mart.
Sí, sí, no, ara no pararem. Si la NASA compleix el que ha dit, mira, veurem a 2027, l'any vinent, una Artemis 3. Artemis 3 es faran proves en òrbita de la Terra, i ara aquí ve la gran cosa, amb naus d'Elon Musk i o de Jeff Bezos. Aquí hi ha aquesta competència entre aquests dos grans egos. A veure, qui és capaç de desenvolupar les naus que necessitarem per retornar a la Lluna? Això serà 2027. Inicis de 2028, és que ja no pararem, inicis de 2028, la baixada a la Lluna. A final del 2028, la portada a la Lluna de vehicles que quedaran en superfície i tot el material de construcció d'una base. 2030, inici d'una base permanentment habitada a la Lluna, per part nord-americana, alimentada amb un reactor nuclear. Això és el pla de la NASA anunciat fa dues setmanes. Ja veurem si són capaços de complir-lo. I recordem que tenim un altre programa espacial al món, i jo l'anomeno el programa silenciós, que és el de la Xina. No hi ha periodistes, no hi ha càmeres, no hi ha show americà, no hi ha res de tot això. Però van fent. I els astronautes xinesos, segons la Xina, seran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt poc marge als nord-americans. Si tenen algun problema amb tota aquesta arquitectura tan complexa de naus, que si Elon Musk, que si Jeff Bezos, que si tenen algun problema, la Xina se'ls avançarà.
Realment és la pugna entre els Estats Units i la Xina, que fa 50 anys era entre la Unió Soviètica.
Exacte.
I els Estats Units. Per tant, actualitzada el 2026, el que passa és que la Xina fa molt menys soroll que la Unió Soviètica o que els Estats Units, evidentment.
Absolutament.
De tot el que ha passat aquests últims 10 dies, jo obro taula, més enllà del moment Nutella, més enllà del moment lavabo, que es va espatllar i que ens van explicar que l'astronauta, la dona, precisament el va poder arreglar, hi ha hagut un moment, no?, que segurament és el més emotiu de tots, que sona així.
And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And if you want to find this one, it's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol. And you spell that C-A-R-R-O-L-L.
Carol ho lletreja, lletra per lletra, en aquest cas un dels astronautes que és vidu, que va perdre la seva dona, que té dues filles, que va estar a punt de renunciar a la carrera espacial precisament doncs, per aquesta pèrdua i que va batejar un dels cràters de la Lluna amb el nom de Carol, la difunta dona del capità de la missió, amb aquest moment que vam poder veure just després amb aquesta abraçada tan tendra.
És molt emocionant, sí, sí.
I que realment et connecta amb la humanitat.
Exacte, és que aquesta és la cosa. És a dir, si som capaços d'aïllar-nos d'aquests lideratges tan criminals que hi ha actualment al món, i mirem només la part científica i la part tecnològica, dius, uau. I aquella foto que van enviar amb la Terra, que s'ha fet viral, és que jo me l'he posat al mòbil de pantalla, és que tu te la mires, i és que no pots... Mira, ara tinc la pell de gallina, i mira que l'he vista, i he explicat això, i et sents part d'alguna cosa més, no? Tant de bo poguéssim tocar un botó i sortir de la Terra de manera segura, veure això i tornar. Segur que no faríem les bestieses que fem, segur que ens canviaria la vida absolutament. Ja ens convindria.
Com heu viscut el que ha passat aquests últims 10 dies? Eduard, Jaume, Marta...
Doncs jo m'identifico molt amb el que acaba de dir en Joan Anton, no? I la sensació aquesta... Dues coses. Una és la consciència d'espècie. Aquesta cosa que ja saps que són els americans, ja saps que hi ha un ús polític, ja saps tot això ja ho saps. Però... i segurament perquè el Trump ha intervingut tan poc, això ha ajudat a que ens ho miréssim com a humans, diguem, no? Com a éssers humans. A mi el que m'agradaria és que els xinesos ho fessin d'una altra manera que ens permetés que individus xinesos també ens fessin sentir com a humans. M'explico, és a dir, que aquest show que munten els americans, que és el que fa que ara n'estiguem parlant... Em sap greu que els xinesos no el muntin. perquè ens faria sentir encara més humans si fossin persones no de la nostra raça, diguem-ne, les que estiguessin protagonitzant l'aventura per televisió, diguem. La segona cosa que tinc aquí anotada, no, d'aquests dies, aquesta sensació que no tenim perdó de Déu, els humans. Diguéssim, som capaços de fer una cosa com aquesta, que sembla un miracle, de repte científic, de repte tecnològic, fer-ho perfecte, i després mires al teu voltant i no som capaços d'alimentar tothom, per exemple, no? A la Terra. No som capaços d'alimentar tothom. I això, diguéssim, genera un desassossec important, almenys a mi me'l genera. I tinc una pregunta pel Joan Anton. Això de construir una base, com es fa quan els moviments són tan... És a dir, que qui ho fa? Hi ha operaris astronautes? I com es fa i a quin ritme es fa quan els moviments allà dalt són tan lents?
Es farà robòticament. És a dir, el que ha dit la NASA és que entre 2027 i 2030 serà un no parar. És a dir, hi haurà com un pont aeri, per entendre'ns, de missions que aniran a la Lluna, robòtiques, no tripulades, que deixaran material de construcció sobre la superfície de la Lluna i de manera robòtica aniran construint coses. Evidentment, quan
hi ha... robots... aniran i construiran. Seran els robots els que us
compren. Jo no sé si hi haurà exactament un robot com entenem, un robot que es mogui i que amb els seus braços faci. No sé si serà exactament això, però quan dic missions robòtiques és que són naus que arribaran no tripulades, que deixaran el material i m'imagino que deixaran en plan mòduls ja semiconstruïts com si fos un Lego. Jo m'imagino com si fos un Lego. I els primers astronautes que arribin, 2028, i els que a partir d'aquí ja continuïn arribant fins al 2030, allà sí que hauran de manegar aquests elements que s'hauran deixat. És cert això que dius, allà hi ha una sisena part de la gravetat de la Terra, per tant els moviments són molt complexos, molt complexos. I per això jo crec que es farà tot d'aquesta manera, mòduls com prefabricats o trossos de mòduls prefabricats. Els xinesos no ho faran així, superinteressant. Els xinesos estan desenvolupant tecnologia d'impressió 3D per construir a la Lluna. És a dir, en lloc de portar des d'aquí, construir allà, en base de les roques de la Lluna, construir els materials per la seva futura base. I el que deies, tens tota la raó. Si la Xina fos una mica més de plan Hollywood, no? I ens fes una posada en escena més impactant, ens ajudaria a tots bastant. Sí.
Jaume i Marta.
A mi també m'emocionen aquestes coses a nivell, diguem, d'espècie humana. És a dir, va haver una època, almenys des del punt de vista europeu, que al món encara hi havia llocs per explorar, no? I no fa tant, no? Llocs d'Àfrica, d'Amèrica, on hi havia el límit del mapa, s'acabava, no? Això avui en dia s'ha acabat. Al món, a la Terra, ja no hi ha llocs inexplorats, pràcticament, bueno, potser al fons del mar, però el món ja el coneixem, ja és casa nostra. De fet, quan ha caigut la nau al mar, l'operadora de ràdio ha dit benvinguts a casa, no? En sentit, diguem, d'espècie. I, per tant, ara estem davant de la nova frontera, no? Que és l'espai, és l'univers. Ja, casa nostra ja està controlat i, per tant, hem d'anar fora. I hi ha una cosa que a mi em sobta molt i em crida l'atenció, que és quan es parla d'una espècie interplanetària, no? Serem, vaja, una espècie que potser d'aquí un temps, pel que deia en Joan Anton, ja d'aquí 50 anys o 20 o 40 veurem naixements a Mart o a la Lluna. I, per tant, serà una espècie que ja s'està reproduint en d'altres indrets, no? La meva pregunta... una mica en la línia que deia l'Eduard, és la següent. Durant aquests dies que ha estat Artemis per allà dalt, si no m'equivoco, ells han vist o han reportat l'impacte de meteorits a la Lluna, uns quants. Ells ho han vist en directe. La Lluna no té una atmosfera com tenim aquí, i per tant els meteorits cauen directament a la superfície, impacten i allà es queden, no? Per això la superfície lunar és com és. La meva pregunta és, si fan una base, sigui gran, sigui petita, al lloc que triïn, no hi ha un risc molt gran de que caigui un meteorit que no es cremarà quan entri a la Lluna i, per tant, poden estar anys construint una cosa i un bon dia arriba un meteorit del tamany d'aquesta taula, que ja n'hi ha prou, i s'emporti per davant tota aquesta inversió, feina, amb la gent que pugui veure-hi allà en aquell moment, amb un reactor nuclear, fins i tot com deies tu, no?
I el risc hi és. La probabilitat que això passi és baixa, perquè, clar, la Lluna, tot i que és molt més peque que la Terra, continua sent un cos molt gros, no? I, per tant, la probabilitat que caigui un objecte justament sobre una base. Les bases estaran protegides, m'imagino, materials forts. Ara bé, si cau un objecte com aquesta taula que deies, ja hi pot haver el material fort que vulguis, que destrossaria la base. Mira, jo penso que l'anunci nord-americà d'això d'una base permanentment habitada respon a aquestes ànsies de Donald Trump de marcar un territori el primer. És a dir, ser els primers que arriben per marcar maneres de fer estàndards i ja veurem si també lleis. Hi ha una única llei de l'espai que han de respectar tots.
Està obsoleta, no?
De l'any 1967, imagina't si està obsoleta, però que els nord-americans van signar amb un tram que s'ha patat totes les lleis aquí, que li ha donat la gana, no que li ha donat la gana, qui diu que no es patarà també la llei internacional, que, entre altres coses, prohibeix que ningú no pugui reclamar sobirania, propietat, sobre la Lluna ni sobre cap parcel·leta. Però jo, clar, els nord-americans, aquestes, volem arribar abans que la Xina, passi el que passi, abans que la Xina. On tindrem bases, jo penso, permanentment habitades d'una manera més segura, serà Mart. Mart és realment el destí, la frontera. I això que deies, que naixeran humans... No em digueu que això no és fascinant, eh? En algun moment que neixin humans...
Humans. Seran extraterrestres.
Clar, sí, és un humà de la Terra,
literalment,
un humà de
la literalitat de la paraula.
Literalment, i miraran un puntet al cel, que serà la Terra on no hi hauran anat mai, probablement, i potser...
No seran ciutadans del món.
Igual s'emocionaran, perquè seran que allò és el bressol de l'Homo sapiens, però també en algun moment potser miraran aquell puntet i diran aquells cràpoles que són a desenes de milions de quilòmetres i estan definint les nostres lleis. I això és argument de pel·lícula de ciència-ficció i de sèrie de ciència-ficció, que són les colònies, no?
Clar.
Jo aquests dies, bueno, jo me vaig emocionar molt amb el missatge de Carroll, perquè al final, això jo crec que ho deies molt bé, et connecta, no?, amb la humanitat, i et fa pensar moltes voltes que fem avanços, que la gent arriba a llocs, però que al final el que té a casa és la seva família i com coses aixina et poden emocionar. I també he pensat molt en els negacionistes, en els terraplanistes, en aquesta gent que diu que els pardals no són pardals, no? Aquestes imatges que hem vist, no sé com ara explicarien, no?, determinades coses i com s'està arribant a la Lluna i quina és els avanços que hem arribat a fer en el llarg dels anys. Però a mi hi ha una cosa que m'en crida l'atenció, i ho parlava l'altre dia amb la meva parella, és per què s'ha tardat tant en tornar a la Lluna, no? Per què han passat tants anys fins a que s'ha arribat allà, perquè se'l va deixar del costat. Vull dir, sí, s'arriba, de fet, molta gent, no?, va dubtar en el primer moment de que això fora cert, inclús, que diuen que era intel·ligència artificial, no?, perquè no existia, però que era un muntatge i que això no existia. I després també, ara, escoltant de parlar, quina autonomia té la NASA respecte a Trump? És a dir, com se poden eludir dels controls que a millor fa el president nord-americà?
Començo per aquesta darrera. Cap nivell de llibertat, perquè és diner públic.
Clar.
El que sí que és cert que hi ha el Congrés i el Senat, i aquests regulen, i de fet és el que han fet.
Clar.
Li han dit al Trump, escolta, està molt bé això que proposes? No, de fet no li han dit està molt bé, està molt malament això que proposes, i per tant no t'ho aprovem. Aquest és el grau de llibertat que té la NASA, però està sotmesa a la regulació del govern nord-americà, en aquest cas del Congrés. Sobre el per què no hi hem tornat, està molt bé la didàctica i això ho hem de fer. Mira, primer per diners, per recursos. La NASA, en el moment en què els Estats Units competien amb la Unió Soviètica, tenien més del 4% del pressupost total nord-americà. 400.000 persones treballant amb el projecte Apollo, que és una bestiesa. Avui la NASA són 15.000 persones. Té res a veure. I després se'ns moria gent. Tu mires com hi anàvem i dius, com és possible que anéssim de la manera que hi anàvem? I aquí vam tenir morts. 3 tripulants de l'Apollo 1, el tripulant del Soyuz 1, 3 tripulants del Soyuz 11, 3 tripulants de l'Apollo 13 quasi morts. No s'hi vol tornar d'aquesta manera. I el que s'ha fet és explorar la Lluna amb robots i satèl·lits. És més barat i és més segur, no se't mor ningú a l'espai. I ara ja toca. Ara ja toca perquè, clar, hi ha aquesta rivalitat i, a més, és un pas necessari. Els humans som exploradors. De vegades es diu, i com és que anem a l'espai? Home, és que si no ho féssim ens estaríem traint l'esperit. És com és que vàrem sortir de les cavernes? Com és que vàrem explorar aquest món, com deia Jaume? Perquè som humans, i ara hem d'anar a la Lluna i en algun moment anirem a Mart. La qüestió és l'ètica amb què ho fem, tot això. Per què ho fem? I aquí és on s'ha de discutir molt.
És que sembla mentida que es pogués arribar a la Lluna fa 60 anys sense internet, no?
Amb ordinadors que són més potents el que dus ara el mòbil. El teu mòbil és molt més potent que els ordinadors que hi havia en aquell moment. I per això, per exemple, l'arribada a la Lluna, que algun dia hauríem de fer un especial d'això... van estar a punt de perdre la vida. És a dir, només veiem l'èxit d'Armstrong i Aldrin en el moment en què toquen i surten a caminar, però hi ha unes anècdotes tremendes. Deixa'm explicar una molt de pressa. Quan estan a punt de caminar, Armstrong i Aldrin es posen els vestits especials per sortir, aquests vestits especials són molt voluminosos, i ells es mouen malament dins el mòdul lunar i trenquen una palanca. No se n'adonen. Surten, caminen i tornen. I quan reingressen, veuen que hi ha una palanca trencada a terra. Se m'estan tornant a posar els pèls de gallina. I diuen, què hem trencat? I se n'adonen que han trencat la palanca que ha d'engegar el motor per pujar la nau un altre cop cap a l'òrbita. I li diuen, Houston, hem trencat una palanca, és aquesta. I Houston els diu, val, fem una cosa, esteu molt cansats, heu caminat per la lluna, aneu a dormir. Ja mirarem com ho solucionem. Qui pot dormir així? I Aldrin diu, ja sé què faré. I ell sempre portava un boli, que encara el té. Recordem que Aldrin és l'únic que sàpiga jo estar viu encara, és l'únic tripulant viu. Sempre et portava un bolígraf, que sempre l'ensenya ara. I diu, encaixaré aquest boli a la palanca i faré palanca amb el boli i així és com sortirem de la lluna. No em diguis. És a dir, dius, qualsevol cosa d'aquestes hagués costat la vida, aquesta i moltes altres anècdotes en el moment que baixen. Per tant, és molt precari com hi anàvem. Era pràcticament suïcida.
Voleu afegir alguna cosa més?
Bueno, aquesta idea que m'ha colpit, aquesta idea de que no sabem no explorar com a espècie, no som incapaços de no explorar. Això és molt fort.
I hi ha una altra... Perdona.
Sí, sí, digues.
No, i una altra cosa vinculada al que esteu dient, que és a veure qui és el primer. És a dir, no només s'ha d'explorar, sinó aquella cursa que fèiem per arribar al Pol Nord i al Pol Sud, que també dius quines ganes d'anar-hi, també. Molt suïcida. De fet, hi van deixar la vida.
Sí, sí, quants.
Era aquesta voluntat d'anar a un lloc que no hi ha res, per ser el primer.
No, sí, sí, jo estic d'acord. I a més, és que aquest esperit explorador ho van veure, no?, en l'època en la que, i ho parlàvem abans, es va descobrir el món. Però per a mi sempre n'hi ha tants interrogants sobre el món exterior i crec que, precisament per la nostra essència com a espècie, s'han de donar respostes o intentar donar respostes. Jo crec que això és la gran pregunta, no?, de la humanitat i no tindrem moltes certeses, però almenys ens fem preguntes i això és bonic, no?
L'altra cosa que no sabem fer és no imaginar. O sigui, al final hem anat a la Lluna perquè algun dia algú es va imaginar, hosti, podríem anar a la Lluna, no? I hem anat al Pol Sud perquè algú s'ho va imaginar. I tenim televisió perquè algú es va imaginar la televisió, no? O sigui, jo crec que potser és la principal característica humana, no? La imaginació.
2:15 del matí, el nostre marcià a la Terra, el Joan Anton Català. Gràcies, Joan Anton.
De res, de res.
Demà, 8:15, més detalls d'aquesta missió Artemis, de l'Orion, de com estan aquests astronautes que estan, doncs, sent sotmesos a aquesta hora a diversos reconeixements mèdics. Ho actualitzarem demà, 8:15, com cada diumenge, des de fa 8 temporades, la Terra es plana al suplement. Gràcies.
Vaig a dormir.
Va, no prenguis Nutella, que això t'activarà, vale. I per quan et despertis de la migdiada a les belgues del GNSK. Al planeta Terra hi ha hagut un terratrèmol, no per culpa de cap coet, però sí potser un meteorit que ahir va pronunciar-se d'aquesta manera. Ahir Eduard Solà feia 61 anys i el Tot Gira de Catalunya Ràdio ho va poder celebrar amb tota la seva esplendor, narrant un gol de Lemar.
Rep Lemar, frontal de l'àrea, gran, busca posició de xut. Encara Lemar, el xut, gol!
Gol!
Gol, 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 gol! Lemar des de la frontal de l'àrea gran, amb la cama esquerra, patapam! Ho ha fet Lemar de bé! Lemar, després d'aquesta jugada d'Arnau per la banda dreta, l'ha deixat a Lemar, ha fet un retall amb la cama esquerra, ha ajustat el pal esquerre de la porteria de l'Unin, el francès marca el gol de l'empat.
Encara des de Madrid. Eduard Solà, bon dia.
Hola, què tal? Escapa, bon dia.
Per molts anys.
Moltes gràcies.
Molt ben portats. Ho vas poder celebrar, suposo?
Sí, després del partit, tot i que va acabar molt tard, perquè, clar, vam anar amb la transmissió fins a les 12, després vam anar a sopar una mica, però res a dormir, perquè, mira, m'acaba de sortir l'AVE, sóc a dins del tren, en direcció ja cap a Girona, per tornar cap a casa.
Doncs que hagi sortit puntual l'AVE és notícia, perquè em vas dir que sortia a 9:15
i ben bé. Sí, a les 9:27.
Està en marxa ja, eh?
Ja estic en marxa.
Doncs a celebrar-ho també. Tots són bones notícies, tu, escolta'm. Bé, no sé si t'ho esperaves. Tu ja has narrat una victòria del Girona al Bernabéu.
Sí,
però...
ja el 2019, mira, precisament va ser l'any del descens. El Girona, aquell any que va baixar a segona divisió A, amb Eusebio a la banqueta, va guanyar aquí al Bernabéu, amb gols de Porto i Granell, ja amb Courtois a la banqueta, i allí un empat amb un Girona que realment va de menys a més, i que si aquest equip hagués començat la Lliga de la manera que està ara, doncs estaria lluitant per posicions europees, segur, perquè recordem que en les últimes setmanes ha estat capaç de guanyar el Barça a Montilivi, la setmana passada guanyar el Villarreal, el tercer classificat, i ahir empatant al camp del segon, amb una molt bona actuació, sobretot a la segona meitat, i amb un Madrid que realment continua jugant a la carta. I que ahir vam agafar un taxi després del partit del Bernabéu, i el taxista estava emprenyadíssim, tu.
T'ho diràs, home, és que no m'estranya, sí, sí. Perquè és que... A més, va treure un equip molt titular, Arbeloa. Per cert, busca la declaració, sisplau, de l'Arbeloa, Blai. Arbeloa. Costa molt de dir aquest cognom.
Sí, Arbeloa era l'entrenador i Alberola l'àrbitre.
Estan molt enfadats amb l'àrbitre i amb el VAR, precisament, sí, perquè diuen que no els va xiular un penal, eh?
Sí, sí, és veritat que Vitor Reis, cap al final, crec que era el minut 86, obre una mica els braços. Nosaltres, a la transmissió, la nostra tècnica arbitral, Carla Borràs, va dir que aixecava una mica l'ala, diu... Però vaja, és veritat que toca la cara d'Mbappé, però hi ha criteris per tots. Hi ha gent que diu que possiblement era penal, i com Arbeloa, l'entrenador, que diu que és un penal d'aquí a la Lluna, va dir.
Bueno, para mí es un penalti aquí en la Luna, y pues es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay.
Té nassos que digui una setmana més després de la lliga que porten aquesta gent. Bé, escolta'm, doncs...
La lliga no, de la vida que porten.
Sí. Eduard, veig que també et vaig traçar el partit d'ahir, eh? No, és que jo que tu em critiques per ser tan pessimista, després de... del que va, és el guió, però ara el que ve, Eduard, jo t'aviso, ara el que ve és la remuntada contra el Bayern dimecres, vull dir que mentalitza't.
Bueno, és que mira. Estan capficats amb això, eh? Ahir el taxista
sí o no?
Deia
oi
això,
que
no?
Sí, que deia.
Sí.
O sigui, estan convençuts que ho aixecaran, eh, aquesta gent?
No del tot convençuts, però ara realment els importa un pito la Lliga. Després d'haver perdut a Mallorca, no, la Liga no. Però sí que és veritat que troba gent que diu, home, però és que no poden posar tots els ous a la cistella de la Champions, perquè l'any passat, per exemple, van quedar eliminats i es van quedar sense cap títol. I aquest torna van al pas de que els hi passi el mateix.
Eduard, va, que tindràs una alegria aquesta setmana. Encara remuntarem contra l'Atlètic de Madrid. Sí que, tu creus en la remuntada contra l'Atlètic?
Jo crec en la remuntada. És que, Eduard, és que jo també sóc Eduard. N'hi ha dues,
no? Hi ha dues, Eduard.
Després m'ho he adonat.
Ara anava pel Voltes.
No, jo estic... Mira, no sé, estic com molt convençut que remuntem amb l'Atlètic de Madrid. Tinc com un... No sé, tinc... Ho veig. Tinc sensació d'aquella de partit d'aquests que recordarem durant anys.
Passen 5 minuts de 9:45 del matí. D'aquí una estona farem tertúlia també abans del derbi barceloní amb el Jordi Puntí i el Sergi Andreu. Una abraçada, Eduard Solà, bona tornada i per molts anys.
Moltes gràcies a tots. Adéu-siau.
9:35. Fem una pausa i a la tertúlia problemes més terrenals. També amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i la Marta Monforte. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Hipercor et regala un 20% a les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. Sí. Fins al 12 d'abril et regalen un 20% només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
El llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de la Bacus de la plaça Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem el suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mal i el Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més. Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga, web i app.
El periódico presenta El periódico de Rosalía.
un especial per entendre un dels grans fenòmens de la música global. Reportatges en profunditat, claus econòmiques, mirada internacional i una cobertura multimèdia completa. Aquest cap de setmana, El Periódico de Rosalía a totes les plataformes del periòdico i el diumenge també a l'edició paper.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Tot és possible un dia de derbi. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça espanyol a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a 9:45 del matí. El suplement amb el Jaume Clotet, la Marta Monforte i l'Eduard Voltes. La guerra a l'Orient Mitjà té derivades econòmiques i diplomàtiques, més enllà, evidentment, de les morts i la destrucció sobre l'Iran, el Líban i una dotzena de països de la regió implicats. Ara ens fixem en la vessant diplomàtica i les primeres amonestacions que està rebent el govern de Pedro Sánchez pel seu fort posicionament contra la guerra de Gaza i també, evidentment, aquestes últimes setmanes contra l'Iran, contra la guerra a l'Iran, que des del primer dia ha denunciat que és una guerra il·legal al president del govern espanyol. Un posicionament que li ha valgut per enfortir el seu lideratge internacional, però que, evidentment, doncs, no ha agradat a Benjamin Netanyahu, que la porta apuntada des de fa molts, molts dies. Ahir el primer ministre israelià va fer un primer moviment públic, va expulsar representants espanyols de l'equip de supervisió de l'alto el foc a Gaza i, atenció a aquestes paraules de Netanyahu directament dirigides a Espanya.
Aquells que ataquen l'estat d'Israel en lloc dels règims terroristes no seran els nostres socis. No estic disposat a tolerar tanta hipocresia i hostilitat. No permetré que cap país ens declari una guerra diplomàtica sense pagar un preu immediat.
Quin preu pagarà Espanya després d'aquestes paraules de Benjamin Netanyahu pel posicionament de Pedro Sánchez? Doncs bé, la resposta de Pedro Sánchez va arribar precisament ahir des de Barcelona, on per cert aquests dies participa en una jornada sobre política internacional. Sánchez va demanar a Europa evitar una nova massacre a l'Orient Mitjà.
Basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano.
I Pedro Sánchez va tornar a exigir urgentment un exèrcit europeu.
Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo.
Jaume, Netanyahu avisa que Espanya pagarà pels atacs a Israel.
A veure, és una cosa previsible. Israel, des de fa molts anys i moltes dècades, té sempre la política de tornar-s'hi, de l'ull per ull. Per tant, era previsible que algun moment o altre Israel pugés el to. Jo tinc la percepció de que Israel, si vol, pot fer més mal, diguem-ho així, a Espanya que a Espanya a Israel. És a dir, a l'hora de represàlies o no sé quin tipus d'accions polítiques, Israel té més capacitat de causar mal al govern espanyol que la inversa, sobretot per una raó, perquè Israel té el seu padrí, soci i protector, que és els Estats Units. De fet, Donald Trump parla a base amb aquests termes directament i, per tant, la capacitat de maniobra d'Israel, no només pròpia, sinó a través dels lobbies pro-israelians dels Estats Units i el mateix president americà en relació a Espanya, pot ser important. També vull recordar que Donald Trump també s'ha quedat a gust unes quantes vegades ja contra Pedro Sánchez. Per tant, plou sobre mullat. i després una pondera de la derivada interna. Aquí qui surt perdent segur és el Partit Popular, perquè en aquesta pugna,
total,
què fa? Dona suport al govern d'Israel? No crec. Dona suport a Pedro Sánchez? Tampoc crec. I, per tant, quedarà en aquelles escenes que vivim repetidament en què el PP diu mig una cosa, l'endemà diu l'altra, no s'acaba de saber què està dient, i acaba amb un terreny que, per cert, no és el seu, el tema de la política internacional, una mica empantanegat. No? Per tant, Pedro Sánchez, per ell, com sempre, a nivell intern, és una altra partida guanyadora.
No només ha vist Pedro Sánchez com aquestes últimes setmanes l'interpel·lava directament Donald Trump, sinó que ara ja ho fa Benjamin Netanyahu. Per tant, té Netanyahu i Trump en contra.
Doble combo. Sí. Perfecte per ell.
Ara, l'amenaça de Netanyahu no sona política. És a dir, no sembla una amenaça política només. I tal i com exerceix el seu poder Israel, sembla una amenaça militar, no?
Jo no sé si és una amenaça...
Que no deixa de ser una amenaça. De l'amenaça als fets hi ha una distància, no?
Però... Sí, jo crec que militar no serà, però, per exemple, a Israel ven molta tecnologia militar a Espanya. Igual li fa un embargament invers. I després hi ha una altra derivada que ja se n'està parlant una miqueta. Hi ha un rearmament molt gran per part del Marroc. Els militars espanyols es comencen a preocupar. Els Estats Units inverteix militarment al Marroc. Israel i el Marroc són països que s'han reconegut i, per tant, tenen relacions. I Israel i tot el món sap que un flanc dèbil del govern espanyol és a Ceuta, Melilla i a la seva frontera sud. Per tant, no, jo no crec que anem tampoc molt per aquí, però és veritat que si Israel vol fer mal a Espanya en aquest sentit, té un lloc perfecte on fer-ho.
Marta i Eduard.
Sí, jo estic d'acord. Moltes vegades jo dic que Sánchez té la sort de tindre l'oposició que té. I parlàvem del Partit Exacte. Popular i també de Vox, que Vox, per exemple, ja no només està en aquesta indefinició, sinó que suporta obertament tant a Netanyahu, el que ha visitat en persona Abascal en 2024, com a Trump, que també s'ha vist amb Abascal. I després té una relació una mica estranya amb Putin, no? Que és un poc qui se percebís, les tres persones que se percebissin com les majors amenaces per part de la societat catalana i espanyola. I, per una altra banda, també té la sort que té de tindre els rivals internacionals que té, perquè és cert que ni Trump ni Netanyahu compten amb molt de suport per part de moltíssima gent. És gent que és percibida com, en el cas de... Bueno, percibida no, que ho és un genocida, en el cas de Netanyahu, que està perpetrant un genocidi contra els palestins i contra Gaza, i ara està anant pel sud del Líban perquè no té prou. I després, per part de Trump, és una persona que se li veu com autoritària, que ens ha portat a moltíssimes guerres. És a dir, en aquesta imatge internacional, qui és guanyant, jo crec que, evidentment, és Sánchez, que, a més... Així evita parlar dels problemes interns i de les qüestions més que tenen a veure amb la realitat del dia a dia del Congrés, no? De com cada volta ho té més difícil per tindre lleis endavant i per articular una majoria clara al Congrés. Aleshores, jo crec que això els beneficia. I després no crec que l'amenaça, vull dir, sí que es pot fer d'una manera per Ceuta i Melilla, però al final no deixem d'estar dintre la Unió Europea, dintre de l'OTAN. És a dir, si n'hi haguera algun tipus d'agressió cap a Espanya, hauria de respondre la Unió Europea i hauria de respondre von der Leyen, que ha estat molt fluixeta respecte a Netanyahu en el passat, també per aquesta història de que els alemans sempre tenen com aquest carrer de consciència, però jo crec que sí que evidenciaria que la Unió Europea hauria de respondre d'una manera clara, com ho va fer quan ja Trump va amenaçar a Espanya després de lo de la despesa en defensa, etc. O sigui, jo crec que això aquí ve especialment bé és a Sánchez i aquí ve mal és al PP i també diria que a Vox, que ara està en un moment no fàcil, segons les enquestes.
Eduard.
És que una cosa és l'interès estratègic d'Espanya en el mig i en llarg termini, i l'altra cosa és l'interès electoral de Pedro Sánchez en el curt termini. I estic segur que Israel i Estats Units li poden fer mal a Espanya en els seus interessos estratègics a mig i llarg termini, però ara mateix Trump i Netanyahu són dos agents electorals de Pedro Sánchez de primera magnitud. O sigui, a Pedro Sánchez el d'ahir l'ajuda. Les paraules de Netanyahu l'ajuden, mobilitzen el seu electorat. Perquè el seu electorat, i jo crec que una majoria social a l'estat espanyol, no vol que Espanya sigui un escolanet de Trump i de Netanyahu. O sigui, jo crec que
un actor neutre d'aquest conflicte.
La majoria social a Espanya accepta, i de molt bon grat, formar part del bloc occidental, si el bloc occidental es comporta d'una manera normal, diguem-ne. No? Espanya és un país alineat amb els Estats Units i amb Israel durant tots aquests, des de la democràcia, diguem-ne, no? I inclús abans. Però a condició que es comportin com a democràcies. Si no, l'opinió pública doncs no se sent concernida per... No se sent obligada, l'opinió pública espanyola, a seguir les aventures de Trump i de Netanyahu. Per això jo crec que Pedro Sánchez està sent llest des del punt de vista electoral i ja veurem què passa amb els interessos estratègics.
I a més que és molt antibel·licista, que ho parlàvem fa uns programes, no? Que la societat en general d'estat espanyola i catalana és marcadament antibel·licista, no li agraden els conflictes, no li agrada participar, no li agrada pujar la despesa en defensa, és a dir, una gran majoria, en la que també està evidentment els votants més conservadors i més de dretes, no accepten aquesta retòrica, inclús tampoc acceptarien, jo crec, doncs una nova mili, etcètera, no?
Pedro Sánchez, que ha estat a Barcelona aquestes últimes hores, i també hi ha estat Gabriel Rufián amb Irene Montero. Pedro Sánchez, què en pensa d'aquesta operació Rufián?
Què en pensa? Doncs li va bé. Ell pensa que, a més, tenen bona relació personal, no tampoc massa estreta, però perquè el PSOE sap que si vol guanyar les eleccions al 2027, si se celebren al 2027, jo crec que ja sí, necessita una esquerra forta, com va passar al 2023 amb Sumar. Sumar va ser un artefacte per a que el govern de Sánchez també continuara, perquè si no, no n'hi havia manera. Aleshores, el PSOE, molta gent no votarà el PSOE mai, perquè els ha decebut molt, perquè molta gent d'esquerres, evidentment, mai tindrà una solució amb el Partit Socialista. Aleshores, necessita una esquerra forta i sap que Rufián, per també les enquestes, com té el suport popular, seria un bon candidat per a fer-lo. No tinc tan clar que ho fos també la Irene Montero, que també porta molta trajectòria, que ha tingut més d'una trobada amb Sánchez quan ella era ministra d'Igualtat i la relació no és tan fluida amb Podemos, però a ell li encantaria, jo crec, que això sortís endavant, la qual cosa crec que va estar complicat.
De l'acte d'aquesta setmana de Rufián i Montero, amb el Xavier Domènech presentant el seu projecte a Catalunya, ha portat polseguera a aquest moment de la presentació.
Jo prefiero llenar TikToks que biblioteques, perquè mi hijo mira el TikTok.
Bé, s'ha fet viral aquest moment, s'ha fet viral a TikTok, a Twitter i a Instagram i a on vulgueu, i hi ha gent doncs, que no ho acaba de veure clar.
Com l'Eduard Volta.
Jo crec que ahir el Gabriel Rufián va tenir un dia especialment desafortunat, que va començar al matí en aquesta casa. Crec
fa dos dies, dijous. Dijous al matí, ve el matí de Catalunya Ràdio.
Doncs l'excursió que ha fet a Barcelona ha estat especialment desafortunada. El matí de dijous va contraposar la preocupació per l'habitatge amb la preocupació per la llengua, les va contraposar. I això, en boca d'un dirigent independentista, no havia passat mai. I no ha de passar. Entre altres coses, perquè si estudies bé el tema, te n'adonaràs que un dels problemes greus que té la llengua a Barcelona és l'habitatge i la gentrificació que expulsa barcelonins de la ciutat, però, en fi, això ja seria entrar en un altre tema. Però això no s'havia escoltat mai, una contraposició d'aquest tipus, que, a més, sí, la llengua sí, però el problema és l'habitatge. Això mai un dirigent independentista ho havia dit, i em va sorprendre moltíssim. Però és que ahir aquesta contraposició també, forçada, és entre TikTok i biblioteques. Però per què fas aquesta contraposició? Quin problema tens amb les biblioteques?
Aquest puzzle que potser no acaba d'encaixar entre els interessos de Gabriel Rufián i els interessos d'Esquerra, com creus que pot acabar tu, Eduard? I després el Jaume.
No ho sé, perquè no tinc informació sobre el tema. Jo la pregunta que em faig és exactament què persegueix Gabriel Rufián. Quin és un bon final per ell? En el seu cap, quin és el final bo d'aquesta història? Perquè ell ja sap que el que està proposant no passarà. Perquè Esquerra Republicana ja ho ha dit. I l'Oriol Junqueras, això, que proposa Rufián, no ho farà. I, per tant, quin sentit té aquesta insistència? Què està perseguint? Quan ja sap que, quan tu ja saps que no aconseguiràs el teu objectiu declarat, que és la unitat de les esquerres i que Esquerra s'impliqui en una operació, no sé què, això ja sap que no passarà. Per tant, si està insistint, és perquè està buscant ja una altra cosa.
És una manera de pressionar, no?, també, a la cúpula d'Esquerra Republicana.
Pressionar per aconseguir què?
Per intentar que Esquerra Republicana siga el paraigües de les esquerres.
És que això no passarà.
Clar, ja clar, però ella és la idea que
ja
té, no?
Dit.
I intentarà, jo crec que intentarà fins al final seguir amb aquesta idea. Ella ho va dir l'altre dia, encara que li vaig al càrrec, no?
Ell diu tantes vegades que no marxarà d'Esquerra, que en tot cas l'hauran de fer fora, que potser està demanant això. Mira, no té res a veure, però sí que té a veure. Ahir m'explicaven un amic que està amb una xicota que la vol deixar, però ell diu, jo no la deixaré. Diu, però que ell em deixi. Ell ho diu. Ell ho diu, jo no tinc nassos, no tinc valor de fer-ho, però tant de bo ell em deixi, no? I penso, és com el Rufián, ell diu tot el dia, jo no marxaré d'Esquerra, si m'hauran de fer fora, que potser el que vol, o això que diu la Marta, només es pot materialitzar si ell no està a Esquerra Republicana, perquè el tema de la llengua i la...
Però a la vegada es necessiten, perquè és evident que Gabriel Rufián és un gran candidat i té una gran tirada entre un públic jove, que és un electorat que tothom busca, que Esquerra necessita. Per tant, malgrat aquestes diferències, es continuen necessitant.
Però és el candidat molt bo en un partit equivocat o té un partit que no és el que ell necessita en aquest moment. Perquè quan ell parla del català i l'habitatge és perquè el seu mapa mental no és el històric d'Esquerra Republicana o del sobiranisme català. És un marc mental espanyol o hispanocèntric, perquè el seu objectiu és aturar l'extrema dreta espanyola. No és un altre que aquest. I a mi un projecte polític que neix contra alguna cosa, a mi en principi no m'agrada. I després vaig donar també una crítica a la idea general del projecte, en el sentit de que és un projecte crossa del PSOE. Aquest projecte només té un objectiu, que és evitar que l'extrema dreta governi fent president un senyor del PSOE. Per això ell critica molt el PSOE. Diu, ja el collarem, ja l'apretarem. A mi, o per mi, tindria més credibilitat si fos un projecte, com en el seu dia va ser Syriza a Grècia, que tenia voluntat de majoria i, de fet, van posar el seu candidat, Alexis Tsipras, de primer ministre, o a França, on la França insumissa té voluntat, i així ho ha aconseguit, de destruir el Partit Socialista i ser l'alternativa d'Esquerres a Macron. En el cas que estem veient és una amalgama de partits que molts no hi volen ser, per ser o per construir un front, o el suport, o la crossa, o el soci parlamentari d'un més gran, que és el PSOE. Per tant, la pregunta que fes al principi, com veu això Pedro Sánchez? Jo crec que ho veu com una garantia que ell serà president.
Sempre i quan sumin. Segon. 40 segons per l'Eduard i 40 segons per la Marta.
El Jaume deia, parlava de l'ADN d'Esquerra Republicana. L'ADN d'Esquerra Republicana és català i habitatge. O habitatge i català, no català o habitatge.
TikTok i biblioteques.
TikTok i biblioteques, no TikTok o biblioteques. Diguéssim, és que em resulta especialment incomprensible aquestes afirmacions d'en Rufián. No sé.
De la mateixa manera que aquí l'esteu criticant per fer aquesta comparació, hi ha molta gent que l'està aplaudint, també.
Sí, home, sí. I, com sempre.
Vull dir que el club de fans hi és.
I els que tenim fills adolescents sabem que en els instituts ara mateix es divideixen en dos blocs les classes. Els que porten la papereta d'Aliança o de Vox a la boca esperant que es convoqui unes eleccions, i els que porten la papereta del Rufián, ojo, no d'Esquerra, del Rufián a la boca, esperant que hi hagi unes eleccions per anar-lo a votar.
Una qüestió molt ràpida. Jo entenc la polèmica, lo de les declaracions de TikTok, però jo entenc el debat de fons, que és no podem dir a l'extrema dreta que copi tot TikTok i que els joves estiguen a TikTok.
Evidentment.
I respecte a lo de l'habitatge, jo no sé si compara la llengua a l'habitatge, però jo crec que ell està ficant sobre la taula que l'habitatge és el principal problema que té la gent en este país.
Tres minuts per les 10. Ho hem de deixar aquí. Ara es produirà una cosa, i és que Marta Monforte coneixerà en persona Maica Navarro, que ha arribat a les instal·lacions de Catalunya Ràdio. De seguida, l'Hora Negra. Té una sorpresa, Maica Navarro. La vull compartir amb els oients, però ella no em pot sentir. Li podeu tapar les orelles? No. No, és que no em farà... Té una trucada sorpresa, Maica Navarro, després del butlletí de les 10. Però jo... És que no m'està sentint, no ho puc dir. No ho puc dir. Publicitat, ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Únic, s'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hola, encara sóc a la feina. Passa tu per al Cort Inglés a fer la compra al súper, sisplau, que hi ha bones ofertes i de qualitat. Hi ha salmó fresc de pesca sostenible a 14,50 euros a meitats o sencer. I emporta't conserves de peix amb un 40% de regal i també un 50% en la segona unitat d'una gran selecció de marques. Aprofitem-ho.
Supercor i Percor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, els homes abren.
Bueno, i som des del 1548. Jo sóc la 13a generació que estem aquí.
La gent que arrela el país, la terra i la llengua.
Nosaltres aquí tothom parla i els nens petits sempre parlem el català, és la nostra llengua.
Gent de soc arrel, que fan grans els països petits.
Jo crec que al final tornarà el que és genuí nostre. Crec que al final ho valorarem. I jo tinc esperança de que això remunti.
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.